Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. Analitzant l'actualitat política i social, sempre també amb aquest espai al suplement, a l'Espai d'Art, perquè el que fem és vincular una notícia d'actualitat de la setmana amb tres obres d'art. I aquests dies, ja ho sabeu, s'està celebrant la Setmana per defensar la llibertat d'expressió, organitzada per la plataforma No Callarem i que inclou concerts i activitats culturals a la Presó Model. Demà, amb el suplement, hi serem. Com, per exemple, la publicació d'aquesta cançó. Libertad de expresión, tomando posiciones, que detumben las prisiones, los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. És la resposta del món del rap a les condemnes contra Valtònic o Pablo Hasél. Per això avui li hem demanat a l'Artur que ens porti quadres i pintures que hagin estat censurades al llarg de la història. No sé si la llista és molt llarga.
És llarguíssima. Hi ha una tradició, vaja, de la ignomínia del que ha representat la censura, que comença quan hi ha les primeres formes d'expressió i el poder les vol controlar, fins als nostres dies. Ho hem vist, no fa massa, parlàvem d'aquell episodi lamentable d'Arco.
Ah, sí?
I encara, malauradament, encara en una Europa democràtica al segle XXI, doncs encara hi ha censura.
I ens haguem de trobar d'aquestes maneres,
sí,
no?
Sí,
per expressar-te,
sí.
Artísticament, puguis anar a la presó. És que és molt greu.
Sí, 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 estem en aquest punt, però a poc a poc jo crec que les coses van canviant i la realitat també està demostrant, doncs, que Europa, justament després de la Segona Guerra Mundial, doncs, es consoliden uns valors molt clars, i que aquest país que es diu Espanya, doncs, està en una altra dimensió pròpia dels països sud-americans, alguns, o de Turquia.
Avui amb l'Artur Ramon, tres obres censurades al llarg de la història. I comencem amb els Beatles, en aquest cas a nivell sonor, i aquesta cançó A Day in the Life, una cançó prohibida per la BBC per al·lusions a les drogues, tot i que alguns consideren que és la millor cançó del grup. Puja, Albert. He blew his mind out in a car. Això pel que fa a l'apartat musical, però en el sector artístic, diguem-ne, l'Artur ens ha portat una obra d'un dels autors que ha sortit moltíssimes vegades en aquest espai d'art del suplement, que és Caravaggio, el mestre de la llum.
Exacte, aquesta és una obra i que va ser de les més controvertides de la seva carrera, La mort de la verge, que la va pintar per encàrrec de Laerzio Cherubini, que era un advocat papal, per la seva capilla de Santa Maria de la Scala al Trastevere, a Roma, el 1601, i que va causar tant escàndol que la van haver de retirar. És a dir, aquesta obra mai va acabar de ser penjada al lloc on s'havia encarregat, perquè la van trobar, doncs, que anava contra el decoro que deien els italians de l'època.
Però en quin sentit? Per la manera com està exposada la verge, estirada aquí com si fos un sac de patates, pràcticament, no?
Mira, bàsicament perquè en aquell moment hi havia un dogma que es debatia des d'un punt de vista teològic, que era sobre la mort de la verge. La mort de la verge podia ser, és a dir, com un post-mortem, que el cos no es podia corrompre, i que, doncs, Déu, els àngels, la pujaven cap al cel, així és com es representava habitualment. Després també...
Tot molt ensucrat.
Clar, era un amor sempre sense dolor, sense cap malaltia.
Plàcida,
és a dir,
no?
Un amor sense pecat. Llavors, Caravaggio què fa? Trenca tota la iconografia de l'època i ens presenta una dona que la veus que està embarassada i que està amb els peus inflats, amb aquesta mà que la deixa penjada cap al fons, i que la model era una prostituta que se sap que s'havia ofegat el Tíber. I llavors, clar, posa la verge amb el model d'una prostituta.
A l'espai terrenal, no?
Totalment, més terrenal impossible.
Saps que no m'havia fixat que estava embarassada?
Sí, sí, està embarassada, s'està tocant el ventre, i després hi ha tots aquests, tots els apòstols que surten pel darrere, plorant, amb el cap cot. Aquest, el que es veu al centre de composició, és Sant Pere. Però la imatge més bonica d'aquest quadre, que està en el Museu del Louvre, és la Magdalena, que és preciosa, que està aquí en primer terme, cap cot, totalment plorant,
devastada,
sí. Que és una figura preciosíssima dins de... És un quadre molt molt, vaja, que va ser molt revolucionari a l'època, i que fixa't que Rubens va dir que era un dels millors quadres de Caravaggio, i gràcies a això li demana al duc de Màntua que el compri, i després va passar a la col·lecció de Carles I d'Anglaterra, després d'un banquer, un tal Jabach, i d'allà Lluís XIV el va comprar el 1671.
El rei Sol.
I, clar, i per això està al Louvre. O sigui, per què està al Louvre? Doncs perquè ha tingut tot aquest recorregut, però el primer eslabó és que la capella on havia d'anar no el van voler.
Imagina't, sí. per polèmic i això, i revolucionari.
Sí, li van encarregar,
no?,
un altre pintor més formal, que es deia Carlo Saraceni, un gran pintor, que fes una representació, diguéssim, més en la línia iconogràfica. Per tant, és un quadre que va patir la censura i la repressió.
Va ser la pintura més polèmica que va fer Caravaggio, aquesta?
Jo crec que és una de les més. Potser ell va tenir al llarg de la seva carrera bastants episodis de...
Perquè la seva vida ja va ser molt, molt
truculenta.
La vida,
ja sabem, no?, que va matar en un soldat del papa, que va ser fugitiu durant els 4 últims anys de la seva vida, però veritablement Caravaggio va tenir altres obres refusades. Però aquesta, jo crec que és la... Si hem de parlar de censura, aquesta és la que va ser més censurada.
Doncs aquesta Mort de la Verge de Caravaggio, primera obra censurada, que ens ha portat l'Artur Ramon. Anem amb la segona, va. La coneixes, aquesta que canta?
Madonna.
És Madonna, amb Eròtica,
molt.
Una cançó publicada el 1992. Després d'aquesta cançó, el Vaticà, òbviament, va considerar Madonna persona non grata, i la cançó es va censurar en alguns països.
És com un honor, no?, que el Vaticà et consideri persona non grata.
És una gran campanya publicitària.
És fantàstic.
És el millor que et pot passar si ets
jo
artista,
crec,
no?
Sí.
I això, en l'àmbit musical i en l'apartat artístic, l'Artur ens ha portat una pintura que en el seu moment devia ser un escàndol majúscul.
Ho és avui.
Ho és avui, encara, no?
Sí.
És Si veu el cos d'una dona. Vaja, d'on surt la vida, tu?
L'origen del món.
L'origen del món.
Que és preciós, el títol.
El sexe, el ventre, sí. També una part dels pits, però aquesta imatge, aquest quadre agafat en primer pla de la vulva, del cony femení,
sí,
no?
Sí, sí, és increïble. és una obra veritablement que encara avui, no fa massa, Facebook la va haver de retirar, perquè encara, fixa't que va ser pintada cap a fi 1840 o així, i veritablement és un encàrrec, també. És un encàrrec d'un príncep turc que es deia Kali Bey, que hauria de ser bastant sortit, que li demana Courbet que per la seva col·lecció de nus femenins, doncs, li faci un quadre. I Courbet, clar, que és el pare de la pintura realista, naturalista, què hi ha més naturalista que representar l'origen del món?
Saps què passa? Que a mi em crida moltíssim l'atenció que encara avui dia Facebook pugui censurar o pugui treure de les seves pàgines una imatge així.
Però és que
quan
fixa't,
està tot hipersexualitzat tot. I que al final això és la cosa més natural del món,
exacte,
no?
Però és que la censura, ara t'explico, perquè la censura aquesta ha estat al llarg de tota la vida del quadre. Aquest quadre el va comprar després perquè aquest turc li agrada molt el joc, es va arruïnar i tots els seus quadres els va vendre. I llavors el va comprar un antiquari que es deia Antoine de Lanard, i l'Edmond de Goncourt, escriptor i editor, el 1889 explica que va veure aquest quadre, però que ja a davant ja hi havien posat un quadre nevat també de Courbet, que llavors obrien, saps?, com una finestreta, i llavors es veia aquest, que això ja va ser així. Però dius, bueno, ho puc entendre més o menys en el segle XIX que això passés.
Sí.
Però anys després, perquè aquest quadre després té unes vicissituds extraordinàries, va passar a Budapest, els nazis el van... És un dels quadres que el van incautar,
que el
van expoliar, després va passar a l'Exèrcit Roig, i el quadre acaba a París el 1955 i era de Jacques Lacan, del gran... psiquiatre i deixeble de Freud. Però és que el propi Lacan era el cunyat d'André Masson, d'un altre pintor, i li va demanar a André Masson que pintés un quadre per posar-lo a sobre. És a dir, mai ningú es va atrevir a mostrar-lo
tal com
qual.
Era, no?
I encara avui, que està al Museu d'Orsay, l'altre dia va haver una altra censura, perquè un artista d'aquestes contemporànies dels happenings, una tal Débora de Robertis, van allà i es va obrir de cames i va mostrar el seu sexe com una performance d'aquesta obra. I també, naturalment, al cap de res la van agafar i la van treure d'allà.
Per què incomoda tant?
Jo crec que incomoda perquè encara tenim com una mena de puritanisme en la manera de mirar que una imatge així, que és una imatge...
Perquè és massa explícita.
És quasi ginecològica, la imatge. És a dir, té un punt...
Sí.
Jo no la veig ni pornogràfica, ni sexual, ni molt menys eròtica, perquè l'erotisme...
No. Hi hauria d'haver un vel.
Sí, l'erotisme
no?
Aquí està en una part, que és que no hi ha el rostre.
I només es veu una part
del pit. I una mica del pit. Aquest seria una mica la part eròtica, però la imatge és tan frontal i tan forta que hi ha gent que encara avui els incomoda molt. A mi no m'incomoda, perquè trobo que doncs, forma part de la realitat i és d'on venim i on
sí,
és l'origen de tot, no? Però hi ha gent que encara això doncs, els posa en una situació...
D'incomoditat.
Sí, de molta incomoditat.
Has dit al Museu d'Orsay de París, no? Es pot veure
allà,
i no hi ha cap quadre davant
que pugui
tapar, no?
Saps què he observat?
Què?
Que la gent passa i no se'l mira.
Què dius ara?
Sí, això ho he vist.
Però encara ara, avui dia.
Sí. No hi ha cues mai. Passen com mirant-lo així de reull.
Sí, de cua d'ull.
Sí. Hi ha molt puritanisme.
És interessant.
Són imatges això. Que jo crec que hi ha gent que es troben això, amb una certa, no sé, i és molt, no pot ser més natural, no? Dius, escolta'm...
Sortim d'aquí, venim d'aquí,
Venim d'aquí. D'aquí passa tot.
L'origen del món, tal com va titular Gustave Courbet, que és l'autor d'aquesta obra, vaja, censurada també. Avui ens sumem a la campanya, a la Setmana de la Llibertat d'Expressió, organitzada per la plataforma No Callarem, i que inclou, com bé dèiem, concerts i activitats culturals a la Presó Model de Barcelona, amb tres obres que han estat censurades al llarg de la història. Què ens fa aquest recorregut? Doncs l'Artur Ramon, anem a la tercera. Sex Pistols i God Save the Queen. La BBC també la va censurar,
també,
es veu, perquè va considerar que era ofensiva per la corona. Puja.
La millor cançó d'ells.
Això amb l'apartat musical, en l'àmbit artístic, acabem amb una obra de Pablo Picasso que no va agradar, va, a veure, aquí.
Aquí no va agradar.
El tiet Paco.
El monstre.
El monstre. A Franco.
Sí, no li va agradar gens, no? No li va agradar gens aquestes...
Sembla un com es diu això? Un còmic?
Sí,
no?
és que està pensant en les auques.
Amb les auques,
o amb els
això.
Còmics, aquestes 18 vinyetes que Picasso va gravar l'any 1937 amb unes planxes que van ser per ajudar doncs, a la República i que estan molt vinculades al Guernica i al Pavelló de la República, a l'Exposició Internacional de París d'aquells anys. En van fer 1.000 exemplars. És a dir, és una sèrie molt... Normalment els gravats són sèries curtes, de 100, de 150, com a molt de 300. Però aquí se'n van fer 1.000 i estan buscadíssims avui, perquè tots estan bastant... Encara surten, naturalment, i en el mercat en pots trobar, però hi ha un col·leccionisme que els busca perquè són unes obres en les que Franco fa, com bé deies, aquesta seqüència de còmic, aquestes vinyetes explicant les vides i miracles del dictador.
Sí, de fet es titula Sueño y mentira de Franco.
Exacte. Ell el que fa a Picasso aquí és mira enrere i fa de cronista social com havia fet Goya amb els desastres de la guerra, és a dir, aquests artistes que tenen un compromís amb, i fan una crítica de la societat dels seus temps, els capritxos de Goya, que havien parlat tantes vegades. Tant. Picasso aquí s'està emmirallant amb aquesta tradició crítica, aquesta tradició una mica il·lustrada d'anar contra el poder i contra, sobretot, la crueltat del règim, i fixa't que el retrata de dues maneres. Una, en forma fàl·lica, que va a cavall d'un penis enorme, i l'altre amb el cap com de patata, que això està inspirat en una obra de teatre que aquella època representava, que era l'Ubu Rei d'Alfred Jarry. I llavors ell, a Franco, el caracteritza d'aquesta manera. Recordem que Picasso sempre va dir que no tornaria a Espanya mentre hi hagués el dictador, i va tenir la mala sort que va morir ell abans que Franco, i per tant, de manera oficial, jo crec que oficiosa va venir, però de manera oficial no va tornar mai més.
No va venir mai més. Les altres vinyetes, les altres auques que hi ha de Picasso, quina temàtica tenen? Està tot vinculat a la figura del dictador, a la dictadura?
Ell només va utilitzar aquest format de l'auca amb aquesta obra. I són dos planxes, dos gravats, que a més no els va voler fer com s'acostuma a fer el gravat, pensant que a l'hora d'imprimir-lo el que estàs gravant anirà al revés. No, ell va dibuixar sobre el gravat, i fixa't que aquí es veu aquestes maneres d'explicar les formes, ell les havia pensat completament diferents. I el que és molt interessant és veure com va reproduint aquest dictador amb el cavall, que és del Guernica.
Sí.
Hi ha molts elements que naturalment estan propers
al gran quadre,
al
no?
Al gran quadre, que ell el tenia al cap. Pensa que el Guernica hi va fer molts dibuixos preparatoris, vull dir que és un quadre de laboratori que el va construint allò a foc lent i que el tenia molt, molt pensat i molt al cap.
Ai, si l'hagués enganxat Franco, el pobre Picasso,
ara,
després d'això.
Bueno, en aquell moment hagués sigut horrorós, perquè clar, va ser molt combatiu amb el règim. És veritat que la seva obra sempre té una... És a dir, el Picasso polític sempre està molt vinculat a la figura del Guernica, perquè després ell tampoc té una obra política tan clara i tan evident, no? Però sí que el seu posicionament era de... Ell al principi era monàrquic, perquè deia, Espanya, doncs, en fi, forma part... Però després va anar canviant, i sobretot ja quan ell entra en el món del comunisme és la bèstia negra de Franco,
de Franco.
A més, des del món internacional,
Doncs aquesta és la tercera obra censurada, Picasso, Sueño y Mentira de Franco. N'hem repassat tres, ens hem volgut sumar a la Setmana de la Llibertat d'Expressió organitzada per la plataforma No Callarem. Gràcies, Artur, i fins demà.
Fins demà, Mercè.
Ara anem a l'agenda.